Bon dia, l'Ajuntament d'Olot vol més botigues al nucli antic i de més qualitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Articula totes les activitats, les endreça amb epígrafs i va dient les condicions de si es poden posar en un lloc o no. O si es poden posar però amb condicions. El pla especial al ser urbanístic el que ve a dir és pots obrir aquesta activitat però en un radi d'equits metres no en pot haver cap altra. O pots obrir aquesta activitat però has d'afrontar un espai molt ample.
Acabem d'escoltar l'arquitecte que lidera la regeneració del nucli antic d'Olot, Itziar González. Des de l'Ajuntament proposen que tinguin valor afegit a aquestes botigues i que la seva ubicació respongui a un criteri clar. Ho recull el Pla Especial d'Usos, que el consistori aprovarà inicialment en el proper ple. Ara fa mig any, l'Ajuntament va paralitzar l'atorgament de llicències d'activitats econòmiques en aquest punt de la ciutat, fins a definir clarament quin tipus de comerç ha de situar-se al casc antic. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts, 18 de març de 2025.
El dia en 4 minuts.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha creat una web pionera per l'estalvi energètic. És una eina que facilitarà molt més a tothom l'accés a la informació, com la mobilitat sostenible o també la millora energètica de la llar. Millorarà l'enllumenat del pavelló 3 d'Olot amb un cost de 57.000 euros. Des de l'Ajuntament es preveu que es completin durant aquest any unes obres que des de fa uns quants anys els clubs ja havien reclamat. Besalú, ciutat jueva, atrapa el turista nord-americà. Cada vegada són més els visitants dels Estats Units interessats en descobrir el patrimoni històric de la vila. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats centrades en aprofundir en el llegat històric jueu del municipi. Prop d'una trentena d'activitats formaran la programació d'Olot Tèxtil. El cicle s'allargarà fins al mes d'agost amb l'objectiu de posar al centre el paper de la indústria tèxtil a la ciutat. Entre les propostes es farà un tapís col·lectiu, entre altres. En esports, la presenca Mireia Massagú es consolida la màxima categoria espanyola de futbol femení. Aquest any ha fet el salt a la primera divisió amb la Societat Deportiva Eibar i ha aconseguit convertir-se en titular a l'eix de la defensa. Precisament, Massagú va marcar el gol de la victòria del conjunt basc en el partit davant el Levante Badalona de la darrera jornada. Precisament a les preses comencen les obres de renovació i modernització de les instal·lacions esportives del Club Escola de Futbol Bous de Tosca. L'Ajuntament de les Preses ha impulsat aquest projecte amb l'objectiu de fomentar el turisme esportiu i també responsable. I tancarem parlant d'Olot Cultura, que vol cridar l'atenció dels més joves aquest 2025. És un dels reptes que destaca el seu director gerent, Ricard Sargatal. En aquest informatiu l'escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a l'àmbit nacional i internacional. Junts anuncia un acord amb el PSOE que limita el trasllat de menors migrants a Catalunya. Es tindrà en compte l'esforç d'acollida previ que han fet comunitats com Catalunya. Entitats avisen que el 34% dels menors està en risc de pobresa a Catalunya i demanen una prestació universal de criança. Un informe de l'ECAS alerta que la desigualtat s'enquista i reclama més mesures en habitatge i polítiques socials. La Generalitat aprova el calendari laboral 2026 a Catalunya. Hi haurà 12 festius amb diversos ponts. A Catalunya hi haurà aquests festius l'any vinent, als quals els ajuntaments podran afegir dues festivitats locals més. Detingut un home relacionat amb una organització criminal especialitzada en estafes tecnològiques a Salou. L'arrestat té 6 ordres de detenció vigents i s'havia allotjat en un hotel del municipi fent-se passar per un altre. A l'àmbit internacional, Israel trenca l'alto el foc a Gaza amb una onada de bombardejos que causa més de 400 morts. L'exèrcit israelià ha atacat la matinada de dimarts diverses zones de la franja, una violència violència sense precedents des que va començar l'alto el foc el 19 de gener. I Polònia, Lituània, Estònia i Letònia anuncien que abandonen la convenció de prohibició de les mines antipersona. Els ministres de defensa asseguren que han d'estar preparats per prendre les mesures necessàries davant d'un nou atac rus.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna la pluja, però ho faria a partir de la tarda o al vespre. Al matí aguanta, mig ennuvolat, alguna boira, matinada freda, però no tant com els últims dies. De tota manera, al Pirineu encara hi ha temperatures de 3, 4, fins a 8 o 9 sota zero, alta muntanya. I a les valls també es pot baixar dels 4, 5 sota zero cap a la Cerdanya, 2, 3, 4 sota zero al Ripollès. Un ambient pràcticament d'hivern, ara que estem a punt d'acabar l'estació. Dijous arriba la primavera. Doncs bé, avui s'anirà ennuvolant a la tarda i al vespre, alguna primera pluja, si neva ho farà de forma feble, moderada, especialment ja al vespre, però no preveiem avui molta precipitació, entre 1 i 5 litres per metre quadrat, i la neu apareixeria cap a 1.500 metres, tant al Pirineu com dalt de tot del Montseny. Insistim que la temperatura tendeix a pujar lleugerament. Hi vam arribar a 15 graus a Girona, a Roses i a Santa Coloma de Farners. I aquesta matinada, a la costa, 5-7 graus, a l'interior entre 0 i 5 graus, aproximadament, però ja diem que glaçarà o està glaçant a les valls del Pirineu. I atenció, perquè arriba un canvi de temps per dimecres. Dimecres amb pluja abundant, fins i tot pot ser intensa. Estem parlant de més de 40-50 litres per metre quadrat. Pot ploure a qualsevol indret, on més cap a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, Osona, Garrotxa, Lluçanès. La neu pujaria lentament de 1.600 a 2.000 metres. I és que la temperatura finalment ja es recupera. Ja no farà un ambient tan d'hivern. Però amb el dia tapat, evidentment, la sensació serà de fredor i especialment un dia de paraigua aquest dimecres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 18 de març de 2025, com sempre a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot. L'Ajuntament d'Olot vol més botigues al nucli antic i de més qualitat. Proposen que tinguin valor afegit i que la seva ubicació respongui a un criteri clar. Ho recull el Pla Especial d'Usos que el Consistori aprovarà inicialment en el proper ple. Ara fa mig any l'Ajuntament va paralitzar l'atorgament de llicències d'activitats econòmiques en aquest punt de la ciutat, fins a definir clarament quin tipus de comerç ha de situar-se al casc antic. El pla l'ha liderat l'arquitecte i urbanista Itziar González, qui segueix treballant per recuperar el centre de la capital. Qui va parlar amb l'arquitecte Itziar González és el nostre company Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot portarà a aprovació inicial del ple d'aquest dijous el Pla Especial Urbanístic d'Usos i Activitats al nucli antic. Fa una mica més de mig any el consistori va paralitzar l'atorgament de llicències per obrir nous negocis al centre i ara ja s'ha definit quin tipus d'activitats econòmiques es deixaran obrir i quines no en aquesta zona de la ciutat. En parla Itziar González, arquitecte que lidera la regeneració del nucli antic d'Olot.
Articula totes les activitats, les endreça amb epígrafs i va dient les condicions de si es poden posar en un lloc o no, o si es poden posar però amb condicions. El pla especial al ser urbanístic el que ve a dir és pots obrir aquesta activitat però en un radi d'X metres no en pot haver cap altra. O pots obrir aquesta activitat però has d'afrontar un espai molt ample.
Tot recollint les demandes dels mateixos comerciants, el pla d'usos fa un pas més i separa per subzones el nucli antic en funció de les característiques, entitats presents o tot allò que hi ha, amb l'objectiu d'especialitzar cada subzona i convidar també el veí o veïna a desplaçar-se als altres nodes.
Que facin que tu et moguis. Aquí compro roba, però és que allà puc comprar, allà hi ha moltes botigues de quilòmetre zero, o aquí hi ha coses relacionades amb l'art. És a dir, que hem mirat de qualificar per promoure que generin uns certs nodes amb singularitat complementàries entre ells. No?
La nova norma que segueix barems europeus i contempla tota mena de detalls pretén acabar amb els negocis fraudulents, un tipus de negocis, assegura Itziar González, que poden contribuir a la degradació del nucli antic i a la poca afluència de persones en algunes zones.
L'únic que impedeix és la falsa activitat econòmica, o de baixa qualitat, o reiterativa. És l'únic que fa, no. I no és cap a cap col·lectiu ni cap a cap activitat en concret.
En aquest sentit, des de l'espai cooperatiu on treballa Itziar González i el seu equip asseguren haver dit que no algunes propostes de negoci.
Persones que han vingut aquí i els hem perjudicat perquè volien obrir coses que hem explicat que no. Els hem remès a Dinàmic, que parlin de si volen ser emprenedors, si volen obrir un comerç al nucli antic, bueno, doncs endavant, les ofertes que ens porten no les veiem. Però els diem, ostres, doncs feu un estudi de mercat, aneu a Dinàmic, utilitzeu, no?, les eines que tenim. Volem que hi hagin persones que es guanyen bé la vida treballant, donant-nos als veïns i veïnes del nucli antic uns serveis i uns productes de qualitat.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que aquest pla d'usos que segueix les indicacions del planejament general és un exemple de portar qualitat a la ciutat i no pas quantitat.
En aquest sentit, doncs, la feina és això, és identificar quines són les activitats que hi ha, quines activitats creiem, doncs, que s'ha de facilitar que hi puguin ser, i buscar sempre aquest equilibri que al final doni un toc de qualitat en tot el que vindria a ser la distribució d'activitats dins del mateix barri. L'empresari que vol muntar un negoci al nucli antic, perquè realment, doncs, si vol guanyar la vida, vol que prosperi, vol oferir un producte de qualitat, té un servei al cap que vol tirar endavant, no només ha d'estar molt tranquil, sinó que ha d'estar animat, perquè això va a favor d'ells.
Més de 500 persones participen en el projecte de regeneració del nucli antic i per l'espai cooperatiu ja han passat més de 300 persones a plantejar qüestions relacionades amb els seus habitatges o espais comercials durant els darrers 8 mesos. Es calcula que actualment hi ha 283 activitats econòmiques en funcionament per 616 locals en planta baixa i planta pis existents. El pla d'usos tindrà una durada de 4 anys i segons com evolucioni la regeneració del nucli antic es podran plantejar noves possibilitats d'obertura de negocis.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha creat una web pionera per l'estalvi energètic. És una eina que facilitarà molt més a tothom l'accés a la informació com la mobilitat sostenible o la millora energètica de la llar i l'empresa. Ja està disponible per ciutadans i empreses d'arreu de la comarca. Néstor Carvajal.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha creat una web amb l'objectiu de fer més accessible la informació sobre eficiència energètica per a ciutadans i empreses. Es tracta d'una web pionera que recull tota la informació rellevant amb només uns pocs clics, tal com explica Germán Mas, conseller comarcal de Transició Energètica.
Ho hem endreçat i d'una manera molt senzilla i molt, molt planera, com sempre t'ha dit, que a més de 3 clics no passem, amb 3 clics ja tenim tot, pots arribar a tenir quelcom que te pot guiar o aconsellar. I com acabem endreçant tot això posant el llistat de tècnics del gremi d'instal·ladors perquè tu triïs l'instal·lador. O sigui, treballem amb la comarca, treballem amb instal·ladors, treballem pels ajuntaments, en aquest cas, que és la nostra feina, i treballem pel Vilatà. És un 360 molt, molt maco.
A més de trobar informació sobre com millorar energèticament la llar, la web permet trobar eines i guies sobre una mobilitat més ecològica, incentivant l'ús del transport públic.
Mobilitat és una altra de les parts molt importants amb el tema de l'eficiència energètica. Com ens podem bellugar, de quina manera podrem anar d'un lloc a l'altre, quina mobilitat hi és. Per exemple, hi havia una web, que en aquest cas és de mobilitat, on tu pots dir que estic aquí i vull anar a un lloc de Barcelona, i et diu tot el sistema de transports públics per poder accedir-hi sense haver d'anar amb el teu vehicle. Com ho hauràs de fer? Hauré d'agafar el bus, pots agafar el bus, pots agafar el tren. Vull dir, nosaltres donem les eines, després la gent pot fer realment el que cregui més convenient, però per trobar aquest apartat és molt, molt complicat. En canvi, aquí el tindrà dintre mobilitat, dos passos, La teoria de sempre, que t'he dit, dos passos i ja lo trobarà.
La direcció de la web és consellenergètic.garrotxa.cat i ja està disponible.
En infraestructures millorarà l'enllumenat del pavelló 3 d'Olot amb un cost de 57.000 euros. Des de l'Ajuntament es preveu que es completin aquestes obres durant aquest mateix 2025.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte de millora de l'enllumenat de les dues pistes restants del pavelló 3, amb un cost de 57.000 euros. Tal com explica Aniol Sellabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, es preveu que les millores es completin durant aquest 2025.
En aquest cas, el pavelló 3, on habitualment qui realitza més pràctica esportiva és el vòlei, és aquest pavelló poliesportiu de tres pistes. El que vam fer ja fa una mica més d'un any és la renovació de l'enllumenat d'una de les pistes. Ens quedava pendent les altres dues, també amb l'aparició d'un muntatge que ens permeti fer una pista central, i és el que ara hem aprovat, és aquest projecte, amb la voluntat de que dins aquest any poguéssim desenvolupar l'execució d'aquestes dues pistes que ens resten.
Aquesta nova il·luminació no és l'única millora feta en el pavelló 3. La impermeabilització de la coberta també va ser reformada fa un parell d'anys, juntament amb la renovació del paviment l'any passat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Besalú, ciutat jueva, atrapa el turista nord-americà. Cada vegada són més els visitants als Estats Units interessats en descobrir el patrimoni històric de la vila. Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats centrades en aprofundir en el llegat històric jueu de Besalú.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Besalú Ciutat Jueva és el primer gran esdeveniment de cada any a Besalú. Obre el calendari de les múltiples fires que es fan al municipi durant tot l'any i que aquest cap de setmana va haver d'esquivar la pluja. El gran gruix d'activitats es van fer el diumenge, però dissabte es va fer el primer en el marc de l'edició d'enguany. Va ser una xerrada a càrrec del doctor en història i biblista Joaquim Malé Rivera. Diumenge, i ja sense pluja, va ser el torn dels actes de carrer amb el mercat, les visites i els espais pels més petits. N'ha donat més detalls al regidor de turisme de Besalú, Germán Mas.
Bé, hem tingut la gran facilitat, degut a la confiança que tenim en tots els artesans i els músics, de poder bellugar el seu calendari, que tenen un calendari molt complicat i molt dens, i tots han participat i han posat la seva part. Les condicions climatològiques és el que hi ha, però s'han vingut a bé i han pogut venir tots, i tothom s'ha adaptat a aquest problemàtica que hi ha hagut amb el temps i perquè la cosa ja anés bé.
Mas també ha destacat que és una fira on venen visitants arreu del món, especialment dels Estats Units. Es tracta d'un país on la cultura jueva està molt instaurada i on hi ha molt d'interès.
Ens venen molts visitants d'Estats Units. La cultura jueva als Estats Units és molt forta, i llavors tenim molts turistes americans que venen expressament a veure primer l'espai i després a veure el micvé, que és la joia de Besalú en aquest sentit.
Besalú Ciutat Jueva va comptar amb centenars de visitants aquest cap de setmana i des del consistori celebra la bona acollida que ha tingut malgrat les condicions meteorològiques dels darrers dies. També en l'àmbit social de casa nostra, prop d'una trentena d'activitats formaran la programació d'Olot Tèxtil. El cicle s'allargarà fins al mes d'agost amb l'objectiu de posar al centre el paper de la indústria tèxtil a la ciutat. Entre les propostes es farà un tapís col·lectiu, veurem obres com The Division Palace i Nuxu al Teatre Principal, una desfilada de moda o també una cosida solidària al carrer, entre altres activitats. Natàlia Moreno.
Des de fa segles, el tèxtil ha estat una de les indústries capdavanteres a la Garrotxa, on es treballava la llana i el cànem. No va ser fins al 1700, amb l'arribada del cotó i d'algun teler de Llenguadoc, que es va iniciar un procés de progressiva mecanització. Així, el que fins llavors havia estat una producció totalment artesana es va anar convertint en una autèntica indústria que ho va canviar tot en l'àmbit de la producció, però també econòmicament i socialment. Durant els segles XIX i XX, Olot va despuntar en la producció de mitges, draps, barretines de llana i més tard de teixits d'indianes. A poc que es va anar teixint i forjant una tradició tèxtil que aniria evolucionant al llarg dels segles, superant tota mena de crisis, guerres i conflictes socials. Amb els anys i la poca adaptació de la indústria, la ciutat va haver de canviar de model econòmic i el tèxtil va anar perdent força. Precisament d'aquest punt de la nostra història en parla el nou cicle d'Olot Cultura, Olot Tèxtil, que inclou una trentena d'activitats des del maig fins al mes d'agost. La programació inclou cinema, teatre, exposicions, música i lletres, i és una programació oberta encara a propostes que puguin sorgir. Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, explica que la mostra és una mirada al passat i al present d'un sector que ha teixit tant la ciutat com allò que som els seus habitants.
Llavors, el tèxtil ha estat des de fa segles a la indústria més important d'aquesta ciutat i de la Garrotxa, també de la comarca, podríem dir. Vale? Llavors, precisament per això hem decidit fer aquest projecte. No és perquè sí. És perquè realment tots i cadascú de vosaltres, d'una manera o altra, a través dels pares, de les àvies, de les tietes, de vos, de les vostres familiars, heu estat directament vinculats a l'activitat tèxtil i encara hi esteu ara.
S'inauguraran dues exposicions al Museu de la Garrotxa, Soroll de Talers, Soroll de Diners, una mostra sobre el tèxtil a Olot, i Andinòpoli, de Maria Camila Sanginés, una instal·lació participativa. Més endavant també podrem visitar Prat d'Indianes, de Mireia Coromines Portes, una mostra que reivindicarà el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria. També s'inaugurarà el tapís col·lectiu.
És una mica també el que ha passat amb l'exposició que vam fer a la sala oberta de la festa. Engegues un projecte, engegues una iniciativa, això remou, això activa, això fa que la gent en parli, es conegui, es creï xarxa, saps? I llavors a partir d'aquí poden sortir moltes altres més iniciatives. I és una manera també de reafirmar i de valoritzar el que s'està fent avui a la ciutat. Si això ho podem fer visible i si això activa altres iniciatives, doncs benvingut sigui.
Pel que fa a la resta d'activitats, en l'àmbit de les arts escèniques hi haurà diferents espectacles relacionats amb el tèxtil, així com a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot, on també s'han preparat quatre activitats. Durant tot el cicle són moltes les entitats que farciran el programa d'activitats relacionades amb el passat tèxtil de la ciutat, com la desfilada de moda de diversos centres educatius de la ciutat o una visita guiada pel paisatge industrial de la llera del riu Fluvià. La majoria de les activitats seran gratuïtes, tot i que n'hi ha algunes, com els espectacles teatrals, que s'haurà de comprar entrada. Podeu consultar tota la programació d'Olot Tèxtil al web olotcultura.cat.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts, protagonisme per la presenca Mireia Massagú, que es consolida a la màxima categoria espanyola del futbol femení. Aquest any ha fet el salt a la primera divisió amb la Sociedad Deportiva Eibar i ha aconseguit convertir-se en titular a l'eix de la defensa del conjunt basc. A més, afirma que el futbol femení cada vegada va agafant més repercussió. Daniel Puigvert.
Va començar el Club Futbol Les Preses i ara juga a la màxima categoria del futbol espanyol. La futbolista garrotxina Mireia Massagú ha aconseguit fer-se un lloc a l'11 de la Sociedad Deportiva Eibar i acumula un gran nombre de partits jugats a la Lliga i ha fet tal com s'anomena la Lliga Espanyola de Futbol Femení. Massagú va passar uns anys per al Cacereño i tot i lluitar fins a l'últim moment no va poder aconseguir l'ascens. Ara la presenca dirigeix la línia defensiva de l'equip que té l'objectiu de la permanència i que va ben encaminat i a més també marca gols, ja que aquest cap de setmana va aconseguir marcar el seu primer gol a la màxima categoria contra el Levante Badalona. Massagú reconeix que està en un bon moment de forma però que en aquestes categories s'ha d'estar preparada per quan les coses no vagin tan bé.
Seguim. Jo sóc també molt conscient d'això, no? D'on te vinc i també molt conscient de les meves possibilitats. Llavors, ara ser molt conscient doncs, que estic en un bon moment i en el moment doncs, que vingui un moment més dolent, pues també ser allà i seguir apretant, no?
La defensa garrotxina ha aconseguit viure del futbol gràcies al salari mínim que va interposar la Reial Federació Espanyola de Futbol fa un parell d'anys per a les jugadores de primera divisió espanyola. Actualment, però, reconeix que hi ha molta diferència de tots els equips de la categoria amb el Barça, ja que és el millor equip d'Europa. Massagú ha aconseguit arribar a l'èlit estatal i vol seguir fent passes endavant per créixer i consolidar-se a la categoria. A més, explica que per ella és un mèrit poder ser la referent de jugadores de la comarca.
Doncs, bueno, al final que siguin persistents, no? Quan tu tens un somni o bueno, al final t'agrada tant aquest esport com també m'agradava a mi, no? Quan era petita, jo crec que al final és seguir insistint, que no sempre tot és de color de roses. Jo també vaig haver de sacrificar moltes coses, no? Per estar fins on he arribat. Llavors jo crec que disfrutar, sobretot, i tenir paciència.
Ara mateix l'Eibar ha aconseguit allunyar-se del descens i aquest cap de setmana visita el camp del Betis, que s'hi juga la vida. Veurem si la Mireia torna a jugar com a titular i, per què no, torna a marcar el gol de la victòria.
Precisament avui Carpeta Esportiva amb sabor present, perquè han començat ja les obres de renovació i modernització de les instal·lacions esportives del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. L'Ajuntament de les Preses ha impulsat aquest projecte amb l'objectiu de fomentar el turisme esportiu i responsable. A més, també s'adequaran alguns camins perquè siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.
Bosc de Tosca, les Preses Tourism Hub és el projecte que ha impulsat l'Ajuntament de les Preses a través de fons Next Generation amb l'objectiu de potenciar el turisme esportiu de la zona i millorar les instal·lacions esportives del Bosc de Tosca per atraure visitants al municipi i també reforçant la sostenibilitat al territori. Aquestes obres que han començat aquesta setmana preveuen la millora i ampliació dels vestidors, instal·lar també un sistema d'accés digital per a les persones que vulguin reservar els espais, reformar l'espai per acollir grans esdeveniments esportius i implementar gespa natural renovada, entre d'altres accions. A més, una de les parts importants del projecte és adequar camins per a una major accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
Les coses que hem tingut en compte. No només volem fomentar el turisme, sinó que volem fomentar el turisme per tothom, per la gent, doncs, que ve a córrer, que ve a gaudir, que ve a caminar, i per la gent, doncs, que també té algun tipus de mobilitat reduïda, doncs, que puguem els facilitar, doncs, poder entrar també al Bosc de Can Serra, per passejar, doncs, pel Parc de Pedra Tosca. D'aquestes coses també ens dona una satisfacció de poder fer una cosa, doncs, per tothom.
Aquestes obres s'han finançat a través de fons Next Generation de 360.000 euros. Les actuacions de millora han començat aquesta setmana i la previsió és que durant el setembre estiguin finalitzades. A més, una de les prioritats del consistori és millorar en termes d'eficiència energètica i sostenibilitat.
Doncs, tot el tema de sostenibilitat al nostre municipi, aquests vestuaris també eren dotats de plaques fotovoltaiques per tal de generar l'energia, doncs, per fer ús de... perquè siguin autosuficients. Alhora també aquí a la zona esportiva de Bosc de Tosca s'han canviat ja tots els llums de l'Ogen, s'han passat a LED, i també anem cap aquí que hem de cuidar el medi ambient, i la millor manera de cuidar-lo, doncs, és de tirar d'energies renovables.
Aquest projecte permetrà millorar el turisme esportiu de la zona i, com a conseqüència, també permetrà un benefici per als allotjaments, als restaurants i als comerços de les Preses i d'altres parts de la comarca.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Olot Cultura vol cridar l'atenció dels més joves aquest 2025. És un dels reptes que destaca el seu director gerent, Ricard Sargatal, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Assegura que va lligat al Consell de Joves que l'Ajuntament d'Olot impulsarà properament. Apunta que els joves han de fer un pas endavant per aportar coses al sector cultural. La cultura i els joves poden semblar una combinació no habitual, però que des del sector volen que cada vegada sigui més comuna. Des d'Olot Cultura es marquen com un dels reptes d'aquest 2025 fer un pas endavant en aquesta matèria i que la relació amb els joves sigui proactiva per les dues bandes. Obre les portes a escoltar propostes i a convidar els més joves a participar en les activitats culturals de la ciutat. El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, posa exemples com la darrera festa d'estudiants de Sant Tomàs d'Aquino i remarca la importància de la participació dels joves.
Per nosaltres és un repte aconseguir que el públic jove s'incorpori a les activitats culturals d'Olot. Ho fem de diverses maneres. Una és parlant directament amb ells, a través dels consells d'estudiants, dels joves, de l'oficina jove, per captar quines són les activitats que amb ells els hi agradaria i els hi atrauria. I, per altra banda, coorganitzar conjuntament amb ells alguna de les activitats, com per exemple vam fer la festa de Sant Tomàs.
Sargatal també apunta que l'Oficina de Cultura i Educació d'Olot sempre està oberta a escoltar propostes i analitzar-les. Demana implicació als joves per transmetre allò que volen en matèria cultural arreu de la ciutat.
L'àrea de cultura i educació no és una àrea només que nosaltres decidim, sinó que ens agrada escoltar tot el que els ciutadans volen suggerir i llavors ho valorem conjuntament i si podem ho tirem endavant. La ciutat i la cultura la fem entre tots, per tant, aquestes aportacions són benvingudes.
Precisament a partir d'aquest 2025 i fins al 2029 es treballarà en el Consell de Joves, mecanisme on els joves poden expressar les seves idees i propostes. Des de la cultura es marquen aquest objectiu de cares en un any on la cultura i els joves han d'anar pel mateix camí. Amb la cultura i els joves tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 18 de març del 2025. Com sempre, més detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Twitter, Facebook i Instagram. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Fins llavors, gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.